Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 7 de març del 2026, recordàvem la setmana passada l'impacte del no a la guerra del 2003 en una generació que, amb el pas dels anys, ha viscut una bombolla immobiliària, crisis financeres profundes, retallades pressupostàries, turbulències polítiques, més dificultats que mai per accedir a l'habitatge i ara la incertesa de pensar que no estem gaire lluny que el món salti pels aires. Cortesia de Donald Trump, per variar, fa 7 dies que bombardeja l'Iran i que ha convertit l'Orient Mitjà en un vesper de conseqüències incalculables. N'hi ha algunes de conseqüències que sí que es poden dimensionar. Si ens escolteu camí de la gasolinera, notareu que omplir el dipòsit és més car que fa uns dies. Com aquells nens que juguen més amb la caixa que amb la joguina, el president dels Estats Units ha trobat en Pedro Sánchez el seu nou objectiu preferit. No militar, almenys de moment. Dir-li a Espanya perdedora perquè no posa la catifa a l'oncle Sam, lluny de debilitar Pedro Sánchez, el reforça. El president del govern espanyol, que sempre té un ull i mig posat fora de l'Estat, s'està erigint com el president de la Internacional Antitrumpista i ho està fent amb arguments que, de tant lògics, són quasi contraculturals. Respecte a la legalitat internacional i peticions de desescalada. Si el PP volia que Pedro Sánchez es quedés sol, el suport de Macron i de la Unió Europea han deixat Feijó una vegada més en fora de joc. Quan la dreta juga a ser extrema, costa trobar el to. Com s'ha d'actuar amb Donald Trump? La història dona lliçons sobre el cost d'atendre les demandes dels autoritaris pensant que, amb un àpat copiós, els passarà la gana. Perquè primer va ser Venezuela, després l'Iran, quan no ens n'adonem passarà el mateix amb Cuba i si ningú fa res, Groenlàndia pot deixar de ser europea. Hi ha algú més capaç de plantar cara a aquests Estats Units? Amb Leo Messi, aquesta setmana, ens ha quedat clar que tampoc hi podem comptar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Continua la recerca dels bombers a Llinars del Vallès per localitzar el conductor d'una furgoneta que el riu Mugent va arrossegar ahir al migdia quan travessava una passera tancada per la policia local. Els bombers van localitzar el vehicle 1,5 km més avall d'on se l'havien portat al riu. Guillem Recios, el cap d'intervenció i sotsinspector dels bombers.
La víctima que ha trucat a familiar dient que estava passant una riera i que l'aigua li estava arribant ja molt alçada i que no veia possibilitats de sortir. Hem estat fent recerca des del punt que teòricament ens havien dit que havia intentat creuar i aigües avall, al cap de 40 minuts hem localitzat el vehicle.
La recerca del conductor ha continuat durant tota la nit, han trobat el vehicle, de moment el conductor encara no. L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, assegura que el punt on va travessar el conductor estava ben senyalitzat.
Ja on t'ha pogut passar és un lloc molt congost, saps? La riera s'estreny i tu no pots controlar l'altura de l'aigua que passa, bàsicament. Tots aquests passos que van a les polígons i posar una cinta, que passa que la gent a vegades no en fa cas.
La pluja de la borrasca Regina ha fet que el cabal d'alguns rius hagi superat el llindar de perill. Aquesta hora només hi ha dos rius amb el cabal en el llindar de perill, són la Muga, el pas de l'embassament de Darnius-Boadella, i el Ter, el seu pas per Sant Joan de les Abadesses. Ahir a la tarda, una esllavissada a la N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses va deixar un conductor ferit greu que va ser traslladat estable a l'Hospital Trueta de Girona. La carretera està tallada i no hi ha previsió de quan s'hi podrà restablir el trànsit. De moment es fan desviaments per la carretera de Vallfogona i la collada de Santigosa. Enric Agut, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Aquest temporal va a la baixa avui, eh?
Sí, va a la baixa, està remetent, però bé, igualment avui s'esperen ruixats. N'hem tingut a un bon grapat de comarques a primera hora del dia. Ara els ruixats van a la baixa i estan situats bàsicament cap a àrees com el Ripollès, Garrotxa, Berguedà, també entre Noguera, el Vallès Ossà, Solsonès, en aquests indrets. Han començat per les comarques de Tarragona, Barcelona, on aquesta nit ha plogut, hi ha estones amb ganes, però això ara va cap al nord i també es va debilitant. Però no acaba aquí. Sí que ara s'han obert moltes clarianes a molts indrets, però a partir de mig matí tornen algunes pluges per les Terres de l'Ebre que després cap als vols a migdia durant la tarda poden escampar-se per altres comarques i bé, a partir de migdia durant la tarda podem tornar a fer servir el paraigua a força indrets, però seran pluges que la majoria passaran ràpides, algunes poden caure amb ganes, i on ha de ploure menys a partir d'aquest migdia durant la tarda és a comarques de Girona, on el cabal dels rius, com comentaves, doncs en alguns casos encara és molt alt, no? Muga i el Ter. La temperatura entre els 12-16 graus aproximadament, encara el mar remogut, però va a la baixa, i demà diumenge al matí a bona part del país el temps aguantarà, però a partir del migdia poden tornar alguns ruixats.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Avui fa just una setmana que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van decidir unilateralment començar la guerra a l'Iran i tot apunta que el conflicte s'estendrà en el temps i també pel territori. De fet, ja afecta tota la regió i a tot això hi hem d'afegir també el terratrèmol econòmic mundial que ja s'intueix important, però del qual encara no en sabem l'abast real. De seguida hi entrarem i repassarem també tots els fronts d'aquesta guerra que es lliura a l'Iran, però també als Estats Units, a Rússia i a Brussel·les. Abans, la fotografia dels atacs sobre el terreny. Aquesta ha estat una nova matinada de bombardejos al país persa i tota la regió del Pròxim Orient. Els Estats Units i Israel han intensificat els atacs contra les infraestructures de Teheran, on aquesta nit s'ha declarat un aparatós incendi a l'aeroport internacional. Mentrestant, continua el foc creuat. L'Iran ha llançat diversos míssils contra Israel i altres països del Golf, com l'Aràbia Saudita, els Emirats, Qatar i Bahrein. Pel que fa al Líban, l'ofensiva israeliana contra Beirut ja ha provocat més de 300.000 desplaçats. Enviats especials a Jerusalem, Jordi Baró, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Bon dia.
Bon dia. Una setmana avui dissabte de l'inici per part de Donald Trump i Benjamin Netanyahu d'una guerra contra l'Iran que ja és, des de fa dies, regional a l'Orient Mitjà, amb afectació a una dotzena de països i amb totes les senyals apuntant a que seguirà escalant. Israel manté el doble front actiu a Teheran i Beirut. L'Iran presumeix d'haver destruït el búnquer que utilitzava Ali Khamenei i que assegura que era la seu de la cúpula del règim. Al Líban pugen ràpid les víctimes i Nacions Unides alerta dels desplaçats, que ja es compten per centenars de milers. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, promet, però, que els atacs continuaran.
En l'atac calen tres coses. Primer, determinació. Segon, iniciativa. I tercer, astúcia. En tenim molta, com l'enemic ja ha descobert, i us dic, ciutadans d'Israel, que ho descobrirà encara més. Estem en camí de completar totes les nostres missions.
Netanyahu va anar ahir a Beersheba, al sud del país, on va caure un míssil de l'Iran causant destrucció i ferits en una guerra que Israel, gràcies al sistema d'intercepció de míssils i drons, té fins ara un impacte més limitat.
Aquestes últimes hores l'Iran ha acusat els Estats Units i Israel de crims de guerra i d'atacar la població civil. Ho va dir l'ambaixador iranià de l'ONU, que ha deixat clar que Teheran no renunciarà mai a la seva sobirania i que Trump no hi té res a dir.
La selecció dels nous líders de l'Iran es durà a terme estrictament d'acord amb els nostres procediments constitucionals i només per la voluntat del poble iranià, sense cap interferència estrangera.
Mentrestant, Trump s'ha assegurat aquestes últimes hores que els principals fabricants d'armes dels Estats Units no el deixaran de banda. De fet, s'han compromès a multiplicar per 4 la producció d'armament. En paral·lel, l'administració Trump ha aprovat la venda de material bèl·lic a Israel per uns 130.000 milions d'euros, un cop més sense passar pel Congrés. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units de Donald Trump estan decidits a continuar amb la guerra contra l'Iran fins que el règim dels ayatolars hagi caigut completament o fins que rendeixi incondicionalment. Ja no hi ha temps per a parlar i molt menys per negociar. Aquest és el missatge del president nord-americà que en campanya electoral havia promès no entrar en guerres de llarga durada o de difícil sortida. Abans de marxar a Miami a passar el cap de setmana i de passada celebrar una trobada amb líders llatinoamericans a Florida mateix, Trump s'ha reunit amb empreses armamentístiques nord-americanes per acordar augmentar la producció a gran escala. Amb tot, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, s'ha afanyat a assegurar que a l'exèrcit dels Estats Units no li falta de res.
Tenim munició, armament i reserves més que suficients per assolir els objectius de l'operació Fúria Èpica i anar més enllà.
Trump, per cert, ha deixat clar que la transició política a l'Iran, el canvi de règim, en d'altres paraules, no ha de ser necessàriament democràtic mentre es tracti d'un lideratge que respecti els Estats Units i Israel.
Gràcies, Oriol, des de Washington. Qui també ha entrat en joc aquestes últimes hores en aquesta guerra és Rússia. Fins fa dos dies Putin deia literalment que aquesta no era la seva guerra i que ho considerava un atac il·legal. Doncs bé, segons el Washington Post, Rússia estaria proporcionant informació a Teheran per atacar objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot i així, el Kremlin no ho confirma. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
Bon dia. Moscou i Teheran no tenen l'obligació de defensar-se mútuament en cas d'atac, però sí que s'han compromès a compartir intel·ligència. I precisament, segons els analistes, és probable que sigui la mena d'ajuda que Rússia està oferint a l'Iran, tot i que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, evita respondre-hi.
Estem en diàleg amb representants dels líders iranians i, sens dubte, continuarem aquest diàleg.
Actualment no hi ha cooperació militar entre l'Iran i Rússia?
Això és tot el que volia dir sobre aquest tema.
A Rússia li beneficia que es prolongui el conflicte a l'Iran perquè els Estats Units centren allà els seus esforços i no a Ucraïna. Però Putin no vol que Trump el vegi com un enemic. És per això que qualsevol suport militar que el president rus doni als ayatolàs serà des de l'ombra i per mètodes difícils de provar.
Precisament Europa està preocupada perquè Ucraïna pugui continuar fent front a Rússia ara que el suport militar dels Estats Units anirà a la baixa per la guerra de l'Iran. De fet, aquesta nit almenys 8 persones han mort, dos d'ells nens, en diversos atacs russos, segons fonts oficials. La pitjor part se l'ha endut la ciutat de Kharkiv, a l'est. L'explosió ha provocat l'ensorrament pràcticament total d'un edifici residencial de 5 plantes i també ha afectat una casa propera. Per tot plegat, la Unió Europea ha instat els governs comunitaris a fabricar més defenses antiaèries per protegir Kiev. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
Hola, bon dia. El comissari europeu de defensa, Andreas Kubilius, parla d'una situació crítica i reclama als països europeus que s'afanyin per omplir el buit que deixaran ara els Estats Units en la venda de defenses antiaèries a Ucraïna.
És claríssim que amb la crisi de l'Iran és encara més urgent que Europa acceleri la producció de defenses antiaèries i de sistemes antimíssils, perquè els nord-americans no poden proveir-ne alhora els països del Golf, els seu propi exèrcit i també Ucraïna.
Brussel·les vol que els governs comunitaris injectin més diners a la indústria armamentística, si cal, endeutant-se, perquè les bateries antiaèries són un dels grans punts dèbils d'Ucraïna. Rússia s'acarnissa amb els bombardejos i Kiev depèn en gran mesura dels seus socis occidentals per disposar de tecnologia puntera, com per exemple els sistemes antimíssils Patriot.
Acaba d'arribar a la base de Torrejón un vol amb més de 250 ciutadans espanyols que estaven a l'Orient Mitjà. Ho acaba de confirmar el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en un tuit. Estaven pendents d'aquests vols que avui havien d'arribar per acabar de repatriar espanyols a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Pedro Sánchez manté el pols amb Donald Trump i l'avisa que la guerra és un error amb conseqüències. Pel que fa a la picabaralla política interna, Pedro Sánchez també ha dit que es pot defensar el no a la guerra i a la vegada enviar una fregata a Xipre per protegir les fronteres d'Europa. Àngels Lafuente, des de Madrid, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut deixar molt clar que, tot i el respecte a la presidència dels Estats Units i l'admiració a la societat nord-americana, no rebaixa els retrets ni les crítiques a la guerra desplegada per Trump sobre l'Iran.
Que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error. Que és el caso.
I davant les crítiques i els retrets dels populars, Sánchez ha estat rotund. És del tot compatible defensar el no a la guerra i l'enviament d'una fregata per protegir Xipre. Núñez Feijóo diu que no ho pot fer sense l'autorització del Congrés.
El dia després del no a la guerra, manda una fregata de guerra a la guerra sin la autorización de las Cortes Españolas. No puede hacerlo.
I Moncloa diu que la decisió s'ajusta a la llei de defensa nacional i no requereix el vistiplau de la cambra baixa. Tot i això, Sánchez té previst compareixer al Congrés a finals de mes per donar explicacions.
Gràcies, Àngels Lafuente. Justament sobre la posició de Pedro Sánchez de plantar cara a Donald Trump en aquesta guerra, avui al diari La Vanguardia, la Isabel García Pagán ho analitza i es pregunta: Sánchez Nobel de la Pau, Núria Pujades?
Per Pagán, Sánchez no vol guanyar el Nobel de la Pau, però sí les eleccions, lliurant una guerra política i moral. De fet, diu, Sánchez enarbora la coalició amb Trump com la bandera que més unitat genera, perquè, segons el 6 del gener, el 80% dels espanyols creu que Trump és un perill per la pau mundial. Per tant, plantar-li cara té rèdit electoral. La posició de Sánchez, qui el Washington Post ha qualificat com la personificació de la resistència a Trump, també ha obligat els socis europeus a reconfigurar les seves posicions. I Pagán destaca la de Meloni, una de les millors amigues de Trump a Europa, que no ha alçat la veu. Per tot plegat, diu Pagán, Sánchez pot estar davant la seva gran oportunitat electoral, pot mobilitzar els seus votants i sumar vots de l'esquerra antibel·licista, però corre riscos. Si la guerra s'allarga, el miracle econòmic d'Espanya es pot veure truncat i si el govern vol desplegar ajuts per les pujades del combustible i el gas, necessita vots per convalidar-los. I Junts, per ara, ja ha tombat l'escut social dues vegades.
Aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, també alineat amb Pedro Sánchez, evidentment, assegura que Catalunya... aquest matí té una reunió, Salvador Illa. Aquestes últimes hores ha dit el president de la Generalitat que Catalunya està compromesa amb la pau i els drets humans.
Aquests dies el món s'ha endinsat en un marc de guerra i conflicte. No ens podem resignar i ser mers espectadors i espectadores. Catalunya no es resigna. Catalunya es compromet amb la pau, amb els valors humans i amb el dret internacional.
Paraules del president de la Generalitat ahir al vespre en l'acte institucional del 8 de març. Aquest matí el president ha convocat de manera extraordinària els líders dels principals sindicats i patronals per valorar l'impacte de la guerra a l'Iran i les possibles conseqüències econòmiques que pot tenir pel país. Laia Framis, bon dia.
Bon dia. La reunió serà a les 10 del matí al Palau de la Generalitat i serà a porta tancada. Té un únic punt a l'ordre del dia: analitzar les afectacions que pot tenir el conflicte al Pròxim Orient pel teixit productiu del país, amb especial atenció a l'encariment de l'energia, sobretot gas i petroli, i també el conflicte aranzelari amb els Estats Units. A més del president de la Generalitat, per part del govern hi participaran, entre d'altres, els consellers de la Presidència, d'Economia, d'Empresa i Treball, i també els càrrecs de Drets Socials i Inclusió. Per part dels agents socials s'han convocat els líders de les patronals Foment del Treball i Pimec i dels sindicats Comissions Obreres i la UGT.
Les conseqüències econòmiques dependran també de la durada de la guerra, però el bloqueig de l'estret d'Hormuz ja amenaça amb una crisi econòmica que multiplicarà la factura de la llum i el preu del petroli, que ja supera el 92 dòlars al preu del barril. Com afecta la nostra butxaca? Doncs a les benzineres la pujada es tradueix en un encariment de 20 cèntims de mitjana del litre de gasoil i de 12 cèntims el de gasolina. Les empreses del sector han demanat al govern espanyol la reducció temporal dels impostos als combustibles. Però no només s'encareix el preu del combustible, la pujada dels preus en l'energia comportarà un repunt de la inflació i els analistes no descarten noves pujades del tipus d'interès. Un escenari que el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, no preveu per la propera reunió del Banc Central Europeu el dia 19 de març.
Yo tiendo a pensar que hay que esperar, incluso más allá de 15 días, para recabar más información. Es muy importante, cuando nosotros tomamos decisiones de política monetaria, intentar, que no es fácil porque la situación es incierta, mirar a horizontes de medio plazo. Lo que nos importa es la inflación.
El Centre d'Anàlisi Econòmica Funcas preveu que, si la guerra s'allarga més de 3 mesos, el cost de la vida a Espanya podria escalar més d'un 3%. Als Estats Units, el secretari del Tresor nord-americà ha suggerit que es plantegen retirar més sancions al petroli rus per controlar la pujada de preus del cru. Atenció a aquesta notícia que us avançàvem fa unes hores des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. El Papa Lleó XIV passarà per Montserrat durant la seva visita a Catalunya. Segons ha pogut saber aquesta casa, una delegació del Vaticà ja va anar ahir al monestir per començar a fer els preparatius. La data marcada al calendari és dimecres 10 de juny al matí. Serà, com ja es va anunciar fa un parell de setmanes, la primera visita d'un pontífex a Catalunya des que Benet XVI va consagrar la Sagrada Família. D'allò ja en fa més de 15 anys.
Vull saludar-vos a tots els que us trobeu aquí presents.
Benet XVI, però, no va visitar Montserrat aleshores, quan va venir a Catalunya. Ens hem de remuntar encara més enrere. L'única vegada que un papa ha trepitjat l'abadia va ser el 1982. Ho va fer Joan Pau II.
Impressiona saber que estamos en un lugar sagrado.
En tot cas, Lleó XIV, i serà el dia 10 de juny al matí, i s'hi podrà quedar fins al migdia per sentir la Salve i el Virolai de l'Escolania. Tot fa preveure que també podria dinar amb la comunitat de monjos i a la tarda podria fer la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. El pare abat de Montserrat, Manel Gasc, ja va tenir un primer contacte amb el papa Lleó a l'octubre, quan va ser a Roma i li va poder entregar la medalla commemorativa del mil·lenari de l'abadia. Després de Catalunya, el papa viatjarà també a les Canàries i abans del 6 al 8 de juny serà a Madrid. A la crònica política, el nom d'Ada Colau sona dins les files dels comuns com un dels possibles noms per liderar la nova coalició d'esquerres que refundarà Suma. Després del pas al costat de Yolanda Díaz, que no repetirà de candidat a les properes eleccions generals, l'exalcaldessa de Barcelona se situa com un dels possibles relleus, tot i que damunt la taula hi ha més noms, Marta Corbalan.
Ada Colau és una de les veus que fa temps que defensa les aliances d'esquerres com a antídot a l'extrema dreta. Tot i que no hi ha res decidit, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, creu que l'exalcaldessa de Barcelona seria una bona candidata. Són declaracions en una entrevista al programa L'Hemicicle de Trescat Info.
Per nosaltres és un gran actiu polític que ens agradaria moltíssim que hi fos
i a partir d'aquí jo crec que li correspon parlar a ella.
A més de Colau, el BIAC creu que hi ha altres noms que podrien liderar la coalició, com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Sanitat, Mònica García, o l'exlíder de Compromís, Mònica Oltra. La nova coalició la integren de moment 4 partits, els Comuns, Sumar, Esquerra Unida i Més Madrid, però estan oberts a incorporar altres actors polítics a l'esquerra del PSOE.
Doncs bé, Mònica Oltra, l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, és un dels noms que hi ha damunt la taula per liderar la coalició. Des de Compromís, el partit que Oltra havia liderat reiteren el seu desig que l'exvicepresidenta torni a la primera línia política i asseguren que aquesta emissora, que la tornada no estarà marcada ni es veurà influïda per la seva situació judicial. Això després que aquesta setmana un jutjat de València hagi obert judici oral contra ella per haver encobert presumptament els abusos sexuals a una menor per part del seu exmarit, València, Alba Barbosa.
Aquest cas va fer que Mònica Oltra s'apartés de la política i ara, davant la possibilitat del seu retorn, el diputat i portaveu de Compromís, Alberto Ibáñez, assegura que compta amb el suport del partit.
Els tempos judicials d'un cas pervers de l'Aufer, de guerra bruta, no van a marcar en absolut el desig compartit de que Mònica Oltra torni a la política institucional. La millor candidata a la presidència de la Generalitat, crec que seria una fantàstica alcaldessa de València.
Oltra va dimitir el 2022 després de ser imputada per haver encobert presumptament els abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada. El jutge instructor i la fiscalia no hi veuen indicis de delicte, però l'Audiència de València jutjarà Mònica Oltra després d'haver estimat els recursos de la víctima de Vox i d'una altra organització d'ultradreta.
Junts per Manresa es presentarà a les eleccions, a les properes eleccions municipals, amb l'excandidat del Front Nacional a les últimes eleccions. És Sergi Parramon, a qui Aliança Catalana també havia sondejat, i farà tàndem amb Ramon Bacardit, de Junts, per intentar un canvi de rumb a la ciutat que ara té un alcalde republicà. Manresa, Nàtia Dell.
Parramon, tot i que va obtenir 2 regidors el 2023 amb la candidatura de Front Nacional, després s'ha allunyat de la formació i el desembre va fundar un nou partit, Avenç Nacional. Això després que rebutgés la proposta d'Aliança Catalana per encapçalar la llista de Manresa i a Barcelona pel Parlament.
Jo en cap cas he representat ni represento idees extremes, ens al contrari, presento el seny i l'ordre.
El líder de Junts a Manresa és Ramon Bacardit.
El president Mas ha estat un dels que més ha fet aquesta crida. El reagrupament de l'espai d'ordre central en un moment representava Convergència al país.
La nova coalició, que encara no té nom ni llista tancada, ha deixat la porta oberta a la incorporació d'Impulsem de l'òrbita del PDeCAT, que forma part del govern municipal.
Els Mossos conclouen que la mort de 5 adolescents en un traster de Manlleu el dia 16 de febrer va ser accidental. Tot apunta que el foc va començar perquè una burilla de cigarreta va cremar un matalàs i les víctimes es van intoxicar amb el fum i no van poder sortir del local. D'aquesta manera, la investigació ha descartat que morissin cremats o que algú els tanqués la porta perquè no poguessin sortir. Tampoc s'han trobat acceleradors del foc, cosa que descarta que fos intencionat. Ara s'ha fet càrrec del cas al Tribunal d'Instància de Vic, que ha de determinar si hi ha responsabilitat civil, és a dir, si les famílies de les víctimes tenen dret a percebre una indemnització. Comença un cap de setmana de 8M amb mobilitzacions a les 4 capitals catalanes. En el cas de Barcelona se'n faran 2 al matí pel desacord entre les convocants. Ahir ja va haver-hi un acte institucional al Palau de la Generalitat. La periodista Rosa Maria Calaf va encapçalar un homenatge a les dones que fa 50 anys es van organitzar per reclamar la igualtat.
Aquestes dones van plantar la llavor del feminisme als barris i als pobles. Es van organitzar per defensar una escola pública i democràtica, una sanitat universal, una igualtat jurídica plena i unes condicions laborals dignes.
El govern ha anunciat que, si hi ha nous pressupostos, augmentarà un 30% els recursos de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Eva Menor n'és la titular.
Per això és cabdal assenyalar que els drets no estan garantits per sempre. El repte més important que tenim és fer entendre que el feminisme, que la igualtat, no és una lluita del passat, sinó una eina imprescindible per continuar construint un futur més just.
Una mostra d'això és que avui 9 de cada 10 treballadors del sector de les cures a la gent gran són dones. En canvi, prop del 60% de les direccions generals estan encapçalades per homes. Cinta Pasqual és la presidenta de la patronal ACRA.
Jo sempre he pensat, una dona ha d'estar on està perquè és faro, ho fa bé, perquè és bona, perquè s'ho curra, perquè pues, la quota ajuda. És així de trist.
Encara en l'àmbit laboral, un estudi conjunt de diversos hospitals i la Universitat Pompeu Fabra revela que treballar menys hores amb el mateix sou té un impacte positiu sobre la salut dels treballadors. Però la doctora Mercè Soler matisa a 3Cat Info que això podria incrementar la diferència de gènere.
Tot i que millora la conciliació tant en homes com en dones, per si sol no corregeix la desigualtat en la distribució de les tasques domèstiques.
Més de 4.400 persones fan avui les oposicions ordinàries de personal docent per cobrir 1.100 places d'ESO, de batxillerat i de formació professional. La majoria de places són per professors d'ensenyament secundari i les especialitats que en tenen més de convocades són matemàtiques, llengua i literatura catalana i castellana. El motiu és que són matèries comunes que es fan a tots els cursos i que també tenen més hores de classe. Les oposicions es faran en 23 municipis i són les primeres en què la titulació d'educació en el lleure infantil i juvenil s'han reconegut com a mèrits. El Departament d'Agricultura i Ramaderia ha detectat 21 casos nous de pesta porcina en senglars morts. Un s'ha trobat a Sant Just d'Esvern i, per això, aquest municipi i Esplugues de Llobregat s'han inclòs a la zona del risc. Tot i això, les inspeccions continuen sense detectar porcs de granja amb símptomes ni lesions compatibles amb la malaltia. El conseller Òscar Ordeig demana calma.
Sobretot un missatge de calma, confiança. El govern està i desplegarà tots els recursos que faci falta, el temps que faci falta, per defensar el nostre sector agroalimentari, el nostre sector porcí i, sobretot, també fer complir les normes de sanitat animal.
En aquest context, el Departament d'Agricultura ha decidit mobilitzar la Guàrdia Civil per abatre senglars. És una informació del Nació que especifica que són una quarantena de tiradors que aquesta setmana han arribat a Catalunya. Aquesta decisió del govern ha generat malestar entre els agents rurals que s'encarreguen de l'operatiu. Amb tot, ara hi ha 18 municipis que es troben totalment o parcialment dins de la zona d'alt risc, situada en un radi al voltant de Cerdanyola del Vallès. Adif ha bloquejat el web limitacions.batar.com, que havia desenvolupat la plataforma Dignitat a les Vies, un portal on es recollien les limitacions temporals de velocitat pels trens. Els problemes van començar a mitja setmana, quan alguns usuaris ja no podien accedir al portal. Adif ha confirmat a aquesta emissora que la mesura busca protegir una informació sensible, però la portaveu de la plataforma, Anna Gómez, hi veu altres interessos.
És informació que no volen donar, pues perquè demostra que està molt fotuda la xarxa. I no era sol a nivell de Catalunya, a nivell estatal.
La plataforma ha aturat l'activitat i ha reivindicat que la seguretat ferroviària no pot ser considerada un secret d'estat.
He venido a por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo.
A la cultura, això que sona és Calle Màlaga, la pel·lícula que ha inaugurat la 29a edició del Festival de Màlaga, la cinta protagonitzada per Carmen Maures, la primera gran presentació d'una mostra que aquest any compta amb 7 títols de producció catalana a competició. A Màlaga hi tenim la Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. La directora de Tànger, Màriam Touzani, ha explicat a Catalunya Ràdio que volia fer una crida avançant edat sense deixar d'assaborir la vida, i ha explicat que va triar el títol de la pel·lícula per un motiu molt clar.
I la Calle Màlaga, que inspira el títol de la pel·lícula, és una calle també on había esta mezcla de culturas, mezcla de religiones, muy, muy bonita. Sobre todo hoy, en un mundo en el que estamos, sobre todo, erigiendo paredes.
L'actriu Marta Etur es posa la pell de la filla de Carmen Maura, que viu a Tànger de tota la vida i que no escolta la petició de la seva filla. Etur ha aprofitat per reivindicar l'empatia entre les persones.
Yo creo que lo que a mí también me conmovía era esa falta de comunicación entre la madre y la hija. Esa falta de comunicación porque la hija tenía muchos problemas y no es capaz de pedir ayuda, ¿no? Pero venimos de una cultura donde pedir ayuda está asociado a la debilidad.
Aquest dissabte es presenta aquí a Màlaga la primera de les 7 produccions catalanes que es presentaran a competició. Es tracta de Corredora, òpera prima de Laura García Alonso.
2:02. Propostes per aquest cap de setmana. Si sou per Barcelona, us podeu endinsar en els racons més amagats dels museus de la ciutat, perquè se celebra el Museu Endins, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que convida a descobrir què passa més enllà de les sales d'exposició i dels espais habitualment oberts al públic. I participen 17 equipaments amb la incorporació aquest any del Museu Tàpies, i es poden visitar també les zones restringides del Castell de Montjuïc, accedir a les reserves del Magba o del Monestir de Pedralbes i descobrir les tasques de restauració que es duen a terme al Disseny Hub, entre d'altres. Les visites són gratuïtes i cal reservar prèviament perquè les places són limitades. I ara una notícia que ens fa il·lusió explicar. Avui reobre el forn de Cal Xaconet a l'Estany, a la comarca del Moianès, després que l'anterior propietària, diagnosticada amb celiaquia, hagués de tancar-lo per greus problemes de salut. La mateixa Alba Codina ens ho va explicar fa uns mesos aquí al Suplement i ja apuntava que l'única solució era traspassar el negoci o tancar.
Però he d'anar amb mascareta, perquè si no està al forn és tindre molt mal de cap, tornar-me a trobar malament amb la panxa, em noto més inflada, em noto un malestar. Clar, nosaltres hem dit que farem un acompanyament a l'inici. Jo puc fer un acompanyament a l'inici, però clar, no em puc quedar-me. Si no en saps, és molt complicat fer pa, perquè has de saber fer pa, has de saber fer brioixeries, de saber fer...
És a dir, tenim una fornera amb celiaquia, amb la parella que treballava al forn, i clar, el negoci era inviable en un poble petitó on era l'únic forn. El forn va tancar finalment el dia 31 de desembre i tenia d'entrada pocs pretendents per continuar donant-li vida a un poble de tan sols 400 habitants. Però la història acaba tenint un final feliç, ara, després de dos mesos, que el Xaconet reobre de la mà del pastisser Román González, de només 33 anys, que ha deixat la seva feina al celler de Can Roca per obrir un forn artesà.
El fet d'agafar el forn ha sigut un somni des que era petit i des del principi ho vaig estar mirant durant un temps, però al final mira, m'hi vaig llançar perquè és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. I alguns productes així que podreu trobar és el pa de flama, el pa de Pirineus en unes setmanes quan acabi de fer la...
Una satisfacció pel poble i per l'Alba, l'antiga propietària que celebra que l'Estany torni a tenir un servei tan bàsic com un forn de pa sota la mateixa marca de Cal Xaconet.
Molt contenta de que tornin a obrir. Ha estat dos mesos tancat, podia haver estat més, menys, però la veritat és que molt contenta. El poble torna a tenir forn de pa i que continuï amb el nostre nom. Pues nosaltres ja ens havíem fet un nom molt conegut i és el que li vam recomanar, que continués amb el nom.
9:15 del matí. Aquesta nit a TV3 sorpresa, la setena gala d'Eufòria han tornat els concursants que fins ara havien estat expulsats del concurs. Ho han fet per interpretar aquest fa dies dels tiets i per optar a la repesca. Tot això en una gala on hi ha hagut, com sempre, un concursant expulsat i on hem sentit cançons com aquesta. És l'Oliver que s'ha posat a la pell de Luis Miguel amb aquest La Incondicional, mentre que la Daniela ha animat el públic amb Price Tag, de Jessie J. It's not about the money, money, money. We didn't need your money, money, money. We just gotta make the world dance. Forget about the price tag. La Tura ha defensat un clàssic de clàssics de casa nostra. Ha versionat el Pau dels Pets i ho ha rematat tot l'Arian. Amb aquest homenatge a George Michael, amb el seu gran èxit, amb aquest Faith, divendres que ve, nova gala d'Eufòria, amb més música i més sorpreses. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de I encara un altre punt relacionat amb aquesta casa, i és que ja teniu disponibles a la plataforma 3CAT els quatre primers capítols de la segona temporada de la versió televisiva de l'Eclipsi, el format de converses vestides de nit, que va néixer aquí al Suplement. En aquesta estrena hi trobareu la futbolista portuguesa del Barça, Quique Nazaret, que ens va robar el cor a tots parlant català en temps rècord.
T'estimo, ho has dit en català, ja?
Jo crec que sí, eh? Ara ja no. Ara ja no. Bueno, als meus amics. Jo crec que és difícil dir t'estimo, així en català...
Imperdible aquesta conversa amb la Quique Nazaret, perquè realment és una dona que va molt més enllà d'una futbolista. A aquesta nova temporada també hi trobareu la primera entrevista amb Dulceida des que ha fitxat per TV3.
Algú que hagis conegut que diguis, no m'ho puc creure.
La Rihanna va ser heavy.
I va estar a l'alçada de les expectatives?
Sí, la que no vaig estar vaig ser jo.
Perquè et vas posar... Mira, no vas poder perdre.
Érem 10, sí. I ella estava amb la seva marca de maquillatge, i ella passava per cadascuna, i estava un rato, inclús provaves el maquillatge amb ella. I ve i em diu, hi, how are you? You are so pretty. I vaig fer així, i vaig dir, it's possible a picture? Així, eh?
Ben aviat, Dulceida estrena la gran cita a 3CAT, un programa que promet. Un altre dels protagonistes d'aquesta temporada, el premiadíssim actor Enric Auqué.
T'has enamorat mai d'un home?
Sí. A nivell sexual, ho he intentat, però no. Però a nivell d'enamorar-me, sí. I així trobaré un amor d'Aquiles i Patrocle, 100%.
Fins al punt de voler transportar allò a un llit i no sortir-te'n perquè físicament després no t'atrau, o...?
Sí, crec que soc molt poc bisexual. La veritat és que ho he intentat.
I a l'Eclipsi de la plataforma 3CAT també hi trobareu la història més tendra d'aquesta temporada, sens dubtes la del company periodista Abraham Urriols, amb un capítol íntegrament dedicat a parlar de la mort sobtada de la seva mare.
I de mare només n'hi ha una, i se m'ha mort la mare, i això és una merda. Però és que el meu pare feia el dia a dia de tota la seva vida amb la meva mare. I veure com ho està encaixant, com m'està ajudant, com després quan cau ell jo l'agafo. Hòstia, vull que aquesta relació la mantinguem d'aquesta manera perquè...
Colpidor, el testimoni de l'Abram, això és només un tastet. La nova temporada de l'Eclipsi ja la teniu disponible a la plataforma 3CAT, els 4 primers capítols, els que vindran els anirem publicant al llarg de les properes setmanes. Aquesta setmana hem tingut aquesta primera entrega, però en vindran més. Els podeu anar degustant quan us vingui de gust. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. La victòria del Madrid ahir a Balaïdos obliga el Barça a guanyar avui el seu partit al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid, sense jugar res, com sempre últimament, es posa un punt després de sumar els 3 punts contra el Celta en l'últim sospir i amb polèmica, com sempre, també arbitral.
El suplement, amb Roger Escapa. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es. Peugeot.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs, perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl 500 grams de burger meat de vedella per 4,39. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus Capritxos Deluxe, la segona unitat al 50%. Lidl, val la pena.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Giselle Pellicó, David Clés, Maica Navarro i Joan Gràcia a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es. 012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El Madrid li va anar d'un pèl a Balaïdos, un gol de rebot a l'últim minut. En temps de descompte li va donar la victòria contra el Celta per 1-2, un resultat que el situa provisionalment a un punt del Barça, que avui juga el nou Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un gol de Fede Valverde al minut 94 fa que el Madrid no quedi despenjat de la lluita per la Lliga. Quan ja semblava que l'empat seria el resultat definitiu, va arribar aquest gol afortunat, afortunat perquè va tocar en un ex blaugrana, Marcos Alonso, abans d'entrar a la porteria. Un gol molt protestat pel Celta, que entenia que hi havia una falta prèvia a la jugada. L'àrbitre no va assenyalar absolutament res i el VAR tampoc el va corregir. Abans d'aquest gol, Iago Aspas, que havia entrat per jugar els últims 10 minuts, havia enviat una pilota al pal que hauria suposat el 2-1 per a l'equip gallec. A la primera part, Tchouaméni havia fet el 0-1 i Borja Iglesias l'empat a 1. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, considera que hi ha lliga.
Claro que sí, queda muchísimo, quedan muchos puntos, 33 si no me equivoco, que eso
A estas alturas es casi como que no ha empezado la liga, queda un montón porque todos los partidos ahora te vas a jugar contra los equipos que cada uno tiene sus objetivos y va a ser una guerra a cada partido.
Arbeloa va afrontar el partit amb 10 baixes i va fer jugar 4 futbolistes del planter.
És a dir, a veure si ho entès bé, en el moment decisiu de la jugada, quan el Madrid ja estava mort, l'àrbitre es van passar una falta prèvia.
Sí, hi ha una falta prèvia a aquesta acció del gol de Fede Valverde, van passant els segons, la jugada continua, i després no només l'àrbitre no veu l'acció en directe, per mi és falta, però el VAR no entra a corregir aquesta decisió.
Ara, és que no estava clapant ja, però sí que vaig sentir uns crits i uns insults a casa, i ara entenc d'on venia la cosa. Doncs avui el Barça que ha d'alguna manera tornar-la, no?
Sí.
A la Lliga, el Madrid suma 63 punts en 27 jornades pel 64 del líder. El Barça, que juga avui a les 9 al camp de l'Atlètic Club, en un partit que podreu seguir, evidentment, per la TDT de Catalunya Ràdio. I el Barça, veurem si fa rotacions de cara a la Champions, també.
Les rotacions les va avançar Hansi Flick. Segur que n'hi haurà abans del Newcastle-Barça de dimarts a la Champions i després de l'eliminació a les semifinals de Copa.
Haurem de saber gestionar les càrregues. Hi haurà jugadors que tindran l'oportunitat de demostrar que són molt bons. És el que hem de fer, gestionar els minuts de cada jugador.
Gavi ha viatjat amb l'equip, tot i que Flick va descartar que jugui encara. Per al partit d'avui, l'entrenador del Barça tindrà les baixes de Koundé, Balde i De Jong. En canvi, sí que estaran disponibles Eric Garcia i Lewandowski, que haurà de jugar, això sí, amb una màscara protectora.
Enmig d'aquesta campanya electoral, amb acusacions entre Joan Laporta i Víctor Font en el primer dia de campanya al Barça.
Font va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va criticar les acusacions de Laporta de manca de projecte i també la judicialització del club.
Hem d'acabar, perquè el Barça i els seus socis i sòcies n'estan farts, de la judicialització del club. Els Bartogates, els casos Neymars, això de l'última del senyor aquest de Vox de no sé on. Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
Prèviament, Font s'havia referit al club com el Barça de Negreira i en aquest sentit Laporta li va exigir una rectificació.
Qualificar el Barça com ha qualificat fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història. Llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. No es pot admetre que qualifiqui el Barça com l'ha qualificat.
Laporta també va assegurar que Víctor Font és l'únic risc que té el projecte esportiu actual del Barça. Font, per la seva banda, va replicar dient que l'únic risc que hi ha és un Barça en què un excunyat mana més que el president, en referència a Alejandro Echevarria.
Aquesta tarda, més enllà d'aquesta campanya que anirem seguint també aquest cap de setmana, a un quart de cinc i pel Tot Gira juga el Llevant Girona.
Amb la baixa de Brian Hill, lesionat a l'entrenament d'ahir i que estarà al voltant d'un mes i mig de baixa per una lesió al genoll dret. S'afegeix a les baixes també per lesió d'Àlex Moreno i Estuani. El Girona, 14è, visita el penúltim de la Lliga, Llevant, Michel Sánchez, el tècnic.
Necessito que l'equip esté concentrat, que miri cap endavant, que siguin capaços de jugar en camp rival i fer una molt bona pressió a la pèrdua de la pilota.
També a la Lliga avui es juga el partit Osasuna a Mallorca a les 2 i Atlètic de Madrid Real Societat a 6:45. El Metropolitano duel entre els dos finalistes de la Copa. I acabem també explicant que Toni Bou és campió del món de trial per 39a vegada.
20è títol mundial indoor després de guanyar la prova de Chalon-sur-Saon.
Una nit fantàstica. Com sempre dic, guanyant és el millor que et pot passar i, bueno, amb l'any que hem tingut, amb la lesió de l'espatlla, he treballat com mai per poder aconseguir-ho, així que és superorgullós.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
S'ha acabat aquest temporal, o va a la baixa almenys aquest cap de setmana, eh?
Sí, és una llevantada que remet i això sí, seguirem doncs amb un cel canviant, variable, com ara passa. Hem tingut ruixats a primera hora força indrets, ara en cauen pocs, la majoria cap a l'àrea del Ripollès, Garrotxa, però van a la baixa, però poden tornar a partir de mig matí per comarques de les Terres de l'Ebre i després, durant el migdia i la tarda, s'escamparien per més indrets, comarques de Ponent, Catalunya Central, de Barcelona, passarien bastant ràpid. On a la tarda el temps pot aguantar bastant és a comarques de Girona, la cota neu entre 1.500 i 1.600 metres, i demà diumenge al matí podríem tenir una treva a molts indrets, el temps ens pot respectar, però cap als vols de migdia novament arribarien ruixats que poden entrar per la costa, s'endinsarien ràpidament cap al litoral interior del país, és a dir, un diumenge amb dues cares, un matí més tranquil i un migdia tarda amb més moviment. I de les últimes hores, des de la matinada han caigut 21 litres a la Panadella, també Ulldemolins 20, i en tot l'episodi
Des de dijous i fins ara ha plogut molt a comarques de Girona, nord de Barcelona i Terres de l'Ebre. Per posar dues xifres, al Montseny, al Puig Sasolles, 241 litres. Això és molta aigua, 241 litres. Viladrau, 214. I d'aquí, doncs, aquests rius, sobretot de Girona, que han vist créixer de manera sobtada, i també a comarques de Barcelona, el seu cabal. Abans heu dit que a tots rius que encara tenen un cabal ben alt, el Ter, i també la Muga. En el cas de la Muga, perquè han obert comportes.
Gràcies, Enric. De fet, continua la recerca dels bombers a Llinars del Vallès per localitzar el conductor d'aquesta furgoneta que el riu Mugent va arrossegar ahir al migdia quan travessava una passera tancada per la policia local. Estem pendents també de si troben... veurem si és el cos d'aquesta persona desapareguda, aquest conductor d'aquesta furgoneta, a Llinars del Vallès. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Bé, com estàs? Fas bona cara, eh? Tu sí que fas bona cara, no nosaltres.
El cert és que ha estat una escapada fascinant i aquella illa és increïble i els fons del mar són... És que jo sempre soc...
És una sirena, vull dir
no,
que ja...
No sé, sí. Más cachalote que sirena, però vaja.
Per més que ell en aquests 8 minuts ha fet un... Deixeu que m'acomiadi del taxi?
I tant que sí. Vinga,
si és que puc sortir, espera un moment.
Sí, sí.
Thank you, thank you.
Thank you so much.
Un moment, perquè ara m'he pillat amb el cinturó, el bolso.
Però amb Catalunya Ràdio tu de vol.
Quan te cau lo cabell, no et cau la tita... Això no vull dir no passa a l'hora, és a dir, no per estar calp deixes de practicar sexe.
Digue-ho clarament.
De fet, descobreixes un nou target, no? Perquè aquí de cop hi ha gent que resulta que la gent que anem en lo cap afaitat
els agrada.
Els agrada especialment.
Mira.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 7 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El primer ministre israelià assegura que els atacs continuaran i així és. Aquesta matinada hi ha hagut atacs a Teheran i a bases americanes de la regió. Mentrestant, Trump s'assegura que s'intensifica la producció d'armes en una reunió amb els fabricants i Rússia entra en joc ajudant a Teheran des de l'ombra. A l'estat, aquesta nit, ha arribat a la base de Torrejón un vol de les forces armades amb 250 espanyols repatriats.
Salvador Illa.
Aquests dies el món s'ha endinsat en un marc de guerra.
El president de la Generalitat reuneix avui, d'aquí una estona, de manera extraordinària, els líders dels principals sindicats i patronals a Palau per valorar l'impacte de la guerra a l'Iran i les possibles conseqüències econòmiques. De moment s'han encarit 20 cèntims al litre de gasoil i 12 al de gasolina.
Ada Colau.
El que sí que li puc expressar, evidentment...
Colau sona dins les files dels comuns, com Jessica Albiach ara deia, com un dels possibles noms per liderar la nova coalició d'esquerres que refundarà Sumar després del pas al costat de Yolanda Díaz. Tot i així, hi ha més noms, diuen, damunt la taula.
De fet, sobre aquesta qüestió li van plantejar la setmana passada aquí el suplement al ministre Urtasun i alguna pilota fora doncs, va intentar tirar. També sobre ell, perquè ell també sona. Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 10.
De juny, el dia que el papa Lleó XIV passarà per Montserrat durant la seva visita a Catalunya. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una delegació del Vaticà ja va anar ahir al monestir per començar a fer els preparatius.
El 7.
Pel·lícules de producció catalana que participen al Festival de Màlaga, com per exemple Corredora, de Laura García Alonso. El festival s'ha inaugurat aquesta nit amb la pel·lícula Calle Màlaga, protagonitzada per Carmen Maura.
4.400.
Opositors, els que es presenten avui els exàmens de personal docent per cobrir 1.100 places d'ESO, batxillerat i formació professional.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, la Marta Monforta i l'Antoni Jalong. Un mateix 7 de març, però en aquest cas del 1998, el Barça va golejar el Madrid per 3-0 amb gols de, atenció, Sonny Anderson, Figo i Giovanni.
Continua Figo, busca l'eix de l'atac, continua Figo, canvia per Rivaldo, xuta Rivaldo a l'interior i gol, 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 gol.
El partit va coincidir amb la moció de censura contra Josep Lluís Núñez presentada per la plataforma La Fan Blau, que liderava Joan Laporta. El Barça va guanyar i també ho va fer Núñez, que es va mantenir a la presidència amb el 61% dels vots. L'entrenador del Barça, Luis Fanjal, ho va celebrar després de derrotar el Madrid.
It's the best day because the president has won.
És el millor dia. El president ha guanyat amb el 25 o 26% de diferència i nosaltres hem guanyat una mica millor que el president, però estic content.
I'm very happy.
Mira, no és el primer entrenador que es posiciona al costat del seu president. Aquella temporada el Barça va guanyar la Lliga després de 4 anys. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la porteria del vostre edifici, des de la llar d'infants a la Fan Blau de Rubí, o des de Bilbao, on us heu desplaçat per animar el Barça aquest vespre, encara que sou uns aficionats sempre negatifos, nunca positifos.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Avui al diari El Periódico, Josep Borrell analitza la posició d'Europa davant la guerra de l'Iran, Marina Alaminos.
Sí, l'exalt representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i ara també president del CIDOB es fa creus que Europa no hagi condemnat l'atac dels Estats Units i d'Israel a l'Iran. Només Pedro Sánchez, diu, ha estat capaç de dir les coses tal com són i, de fet, si ara mateix baixés un extraterrestre i llegís les declaracions dels líders europeus, pensaria que l'Iran ha iniciat la guerra bombardejant sense solta ni volta els veïns. Els Estats Units s'han llançat, afegeix, a una guerra perillosa per a l'estabilitat mundial que és contrària més al dret internacional i en aquest context és urgent que la Unió Europea, diu Borrell, reivindiqui amb claredat el respecte al dret i l'ordre multilateral, sense que això es confongui amb simpatia ni tampoc amb suport al règim teocràtic iranià. Si no es respecten les regles, serem els principals perjudicats, començant per Ucraïna, i escriu una reflexió final. No podem obligar Trump ni Netanyahu a aturar l'ofensiva, però sí que hauríem de tenir una posició moral i política ben clara i apostar per una solució negociada. És el que ja es va aconseguir amb el pacte nuclear del 2015, recorda, i que Trump va abandonar per acabar portant-nos a una altra guerra que cataloga d'il·legal, ineficaç i perillosa.
El diari ara entrevista l'escriptor Manuel Carré, que dedica una novel·la a la seva mare, filla d'exiliats russos i georgians i experta en el Kremlin.
La Unió Soviètica sempre està molt present a les obres de Carré, nascut a París, i li demanen precisament com ha viscut la invasió a Ucraïna des de França. Reconeix en aquest sentit que mai va pensar que Rússia fos un país meravellós, però sí que li posava un signe positiu, i ara, en canvi, l'amor cap a Rússia, doncs, s'ha vist, reconeix, molt afectat. Diu que és un país que va al revés, en direcció a allò més arcaic i endarrerit, i explica en aquesta entrevista també la imatge que té ell de Vladimir Putin, un cap d'estat molt més clàssic. Diu que Donald Trump és un home fred, dur, expansionista, però molt clàssic des del punt de vista històric. No fa res que no haguem vist ja. En canvi, Trump és inèdit. Mai ningú tan erràtic, capritxós, cruel i pueril havia liderat el món. Putin és més previsible, amb Trump el lleves i mai saps quina decisió haurà pres.
I ara música. Mi luz la prenderé con el Rolls Royce. Avui el periòdico posa xifres a la gira de Rosalia, que arrenca el dia 16 de març a Lió, 1 milió d'entrades i 100 milions d'euros de recaptació.
És Jordi Bianchotto, que escriu sobre el Lux Tour. 57 concerts al llarg d'aquest any, pràcticament tot exhaurit. No s'ha fet públic quantes entrades s'han venut, però sí que sabem que l'aforament de tots els recintes són unes 980.000 localitats, amb un preu mitjà entre els 85 i 95 euros. Amb paquets VIP, a més, això ens porta a pensar en una recaptació de 100 milions d'euros. Per posar-ho en perspectiva, el seu últim tour de Rosalía, el Motomami, va recaptar 26 milions d'euros. Ara bé, no s'apropen aquests 100 milions a la recaptació rècord de l'any passat. La gira de Coldplay va ser i els seus 400 milions d'euros, quatre vegades més. La productora Live Nation, que mou el Lux Tour, s'endurà una part important del pastís. Les dades no les tenim, però Bianchotto sí que detalla com funcionen aquestes gires. I una xifra que m'ha semblat interessant diu que el cantant es queda amb tots els ingressos per marxandatge. Per exemple, l'Eras Tour de Taylor Swift van suposar, alerta, una despesa de 35 euros i mig per cada assistent al concert de mitjana.
El diari Le Monde dona tres consells per utilitzar la intel·ligència artificial sense descuidar la teva capacitat intel·lectual. Albert Postils.
El primer és aprendre a limitar l'ús de la IA en moments en què t'enfrontes a una feina que creus que et pot sobrepassar o inclús quan estàs sota pressió per acabar una cosa, perquè buscant la comoditat es poden perdre pel camí habilitats cognitives i creatives. Segon, qüestionar les respostes. La IA té el costum de buscar dreceres en les seves respostes, però no s'han d'acceptar de primeres de manera passiva. Per exemple, se li pot demanar a la pròpia IA que critiqui el seu argument per considerar el problema des d'altres angles. I tercer, esquivar l'adulació. La IA té tendència a la complaença i confirmar les teves idees preconcebudes, de manera que cal utilitzar-la com un complement del teu propi pensament en lloc d'un substitut.
Clàudia Pasqual. Vocabulari digital, avui comencem amb suplement.
De proteïnes, un hàbit alimentari que molts consideren saludable i que pot provocar problemes als ronyons si es practica de manera excessiva. Productes com els iogurts, els batuts o les barretes de cereals amb extra de proteïna sovint fan superar la quantitat d'aquest nutrient que ha d'ingerir un adult durant el dia entre 40 i 60 grams. Ho llegim al Nació.
De cap.
A peus. És com els dermatòlegs recomanen que ens dutxem. En aquest cas, l'ordre dels factors sí que altera el producte. Primer els cabells o la part superior del cos i, per últim, els turmells i els peus. El diari argentí Clarín recull que d'aquesta manera s'evita que els residus de productes caiguin sobre la pell quan ja està neta.
Símbol.
De bona sort, transformació i prosperitat. El Nacional explica que la presència d'una libèl·lula al jardí és un bon senyal ambiental. A banda del seu valor simbòlic, indica un ecosistema equilibrat i la presència d'aigua o entorns naturals saludables.
Avui, el suplement...
De seguida obrim tertúlia, a les 10, com sempre, a l'hora negra de Maica Navarro. Avui que tindrem temps de conversar relaxadament amb un dels grans escriptors de casa nostra, el Francesc Serés, acaba de publicar el primer any un llibre on es pregunta per què tenim fills. Avui, Francesc Serés, al suplement. A les 11, a les aventures del Xavier Aldecoa, avui que també farem una escolta activa de l'última meravella discogràfica. Quim Carandell és el líder de la Ludwig Band. Pel barri es comentes el seu últim disc i al suplement ens hem enamorat de totes les seves cançons. A quarts de 12 analitzem cançó a cançó l'últim disc de la Ludwig Band amb el seu cantant, el Quim Carandell. Ara és l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
My son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no. I got a lot of things going on. He said, Messi. I said, really? He's a big fan, a big soccer fan, but he's a tremendous fan of yours and a gentleman named Ronaldo.
El tema d'aquesta hipersexualització i, de més, en les lletres i tal, a mi com a pare, evidentment, m'ha costat, saps? I quan va fer la base de primera presentació al Sonar, que es va presentar amb uns pantalons que pensava... Però després he anat entenent que saps que era la seva tria, el seu camí, i que jo he sigut un tio bastant dòcil a nivell professional, i en canvi aquest punt de rebel·lia de l'Alba i de dir no, jo faig les coses com em dóna la gana, hòstia, per mi ha sigut una lliçó.
A mi madre con 87 años, a mi hija con 8 años, es una vergüenza que una persona mayor pase frío que tú y que no gana en Madrid, una vergüenza.
El suplement, amb Roger Escapa.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/pla-clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. Hi ha ofertes de carn de vall i de l'Esla que només se'n troba al supermercat del Corte Inglés. A més, per compres superiors a 25 euros al súper, ens donen 5 euros de regal per properes compres de carnisseria. I he vist l'ampolla de litre de l'oli d'oliva verge extra carbonell amb un 70% en la segona unitat. Molt bé, no?
Supercor i percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
78.825, 78825, de la sèrie 130.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.